Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1 en punt, us informa Sílvia Muñoz. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala ampliar l'ús del certificat Covid a Catalunya. La mesura entrarà en vigor aquesta mitjanit i serà necessari per accedir a l'interior de bars, restaurants, gimnasos i residències de gent gran, a banda de locals d'oci nocturn. La Fiscalia s'havia oposat a donar llum verda a la mesura, segons fonts coneixedores. De moment, aquesta mesura estarà vigent durant 14 dies i caldrà veure si s'amplia més establiments en els propers dies, després que el Comitè Assessor del Departament de Salut el recomanés també per cinemes i teatres. El certificat Covid, recordem que es pot descarregar des de l'aplicació de La Meva Salut. I una notícia que arriba també amb una altra de fa pocs minuts. L'Agència Europea de Medicaments avala vacunar els nens d'entre 5 i 11 anys amb Pfizer. I anem cap al Palau de la Generalitat perquè a aquesta hora se celebra un acte institucional per l'eliminació de la violència envers a les dones. Allà hi tenim a la Judit Casellas. Judit, bon dia.
Bon dia. Sí, acte unitari amb representants del govern, del Parlament i de l'Ajuntament de Barcelona per commemorar el 25 de novembre. La cerimònia està protagonitzada per el discurs que ha llegit l'advocada penalista Laia Serra, que ha posat en valor la nova llei per erradicar la violència masclista, que és més àmplia i inclou aspectes que fins fa poc no estaven contemplats per lleis, entre ells la violència obstètrica o la violència en l'àmbit de l'administració pública. Malgrat els avanços, Serra denuncia que encara hi ha molta feina per fer.
Volem reiterar tot el suport i empatia amb les supervivents i el seu entorn. No podem continuar consentint que les dones visquem amb por, amb la nostra llibertat coartada per l'amenaça d'unes agressions sexuals que ja haurien d'estar desterrades d'una societat democràtica i lliure.
També ha llançat una crida perquè cada dia sigui 25 de novembre i no només avui.
Moltes gràcies, Judit. I obrim plana cultural perquè ja s'han publicat els nominats als Premis Feroz 2022. A la millor pel·lícula dramàtica, Espíritu Sagrado, Libertad, Madres Paralelas, Maixabel i Tres. A comèdia s'hi postulen a guanyar El Buen Patrón, Chavalas, El Cover, Seis Días Corrientes i Un Efecto Óptico. Pedro Almodóvar, Iziar Boyaín, Rodrigo Cortés, Fernando León de Aranoa i Clara Roquet són els que opten a la millor direcció. Les nominades a millor actriu protagonista d'una pel·lícula tenim a Tamara Casellas por Ama, Penélope Cruz por Madres Paralelas, Petra Martínez por La Vida Era Eso, Marta Nieto por Tres i Blanca Portillo por Maixabel. I en la part masculina s'hi troben Roberto Álamo por Josefina, Javier Bardem por El Buen Patrón, Ricardo Gómez por El Sustituto, Eduard Fernández por Mediterráneo i Luis Tosar por Maixabel. La retirada de la Generalitat com a acusació particular ajorna el judici contra 7 independentistes per atacar els Mossos d'Esquadra a la Ciutadella el 2018. Els fets van passar en els aldarulls que hi van haver en la investidura fallida de Carles Puigdemont. El tribunal ha donat 15 dies naturals als Mossos d'Esquadra lesionats perquè es busquin un nou advocat i després es podria tornar a assenyalar nova data per celebrar la vista. Les defenses han protestat per l'endarreriment del judici.
De fet, la primera vegada en què s'autoatribueix, després d'haver formulat conclusions provisionals, la representació d'aquests agents és quan hi renuncia. I fins i tot renuncia a l'acció d'agents del cos de Mossos d'Esquadra a qui s'ha citat per comparèixer avui, pel nyap dels últims 4 escrits, que ni tan sols formen part d'aquest procediment.
La producció de Nissan a la planta de la Zona Franca està aturada aquest dimecres, segons ha confirmat fonts de la companyia. Els treballadors han organitzat una assemblea per debatre sobre la reindustrialització i els dubtes sorgits amb el projecte de la xinesa Great Wall Motors, el propietari substitut, a partir de l'any vinent. En un comunicat a més, els sindicats van reclamar a la mesa de reindustrialització iniciar immediatament negociacions amb inversors alternatius. Fons del Departament d'Empresa han evitat valorar la situació i han recordat que treballen intensament per trobar solucions. Moment ara per la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Barça i Espanyol segueixen preparant els partits de Lliga d'aquest cap de setmana. Els blaugranes viatgen fins a Villarreal per disputar un partit que estarà sota les ordres del col·legiat César Sotogrado, segons ha confirmat la Federació Espanyola aquest migdia. El Bar estarà comandat per Munuera Montero. Pel que fa als pericos, tenen un partit complicat contra la Reial Societat a l'RCD Stadium diumenge a 16:15. L'enfrontament estarà arbitrat per Mateu Laoz amb l'ajuda de Martínez Munuera al videoarbitratge. En futbol internacional, segons publica avui el diari francès Le Parisien, Zinedine Zidane estaria negociant amb el PSG per convertir-se en el nou entrenador del conjunt parisenc. Zidane lideraria un vestuari ple d'estrelles mundials amb Mbappé, Neymar o Leo Messi. La derrota d'aquest dimecres contra el City podria precipitar el comiat de l'actual entrenador Mauricio Pochettino. I en bàsquet, aquesta nit comença una nova jornada de l'Eurolliga amb un derbi espanyol, Baskonia-Real Madrid, a partir de 8:45 del vespre. El Barça no juga fins demà, ho farà a la pista dels Salguiris a les 9 de la nit. I en tenis, avui també comença la final de la Copa Davis. Espanya, però, no juga fins demà divendres. El torneig s'allargarà fins al 5 de desembre. L'equip espanyol, dirigit pel català Sergi Bruguera, està representat per Pablo Carreño, Albert Ramos, Feliciano López, Marcel Granollers i Carlos Alcaraz. No hi serà Rafa Nadal, encara recuperant-se d'una lesió. Els rivals dels espanyols són l'Equador i Rússia, que és la gran favorita per endur-se aquest torneig.
Moltes gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a les dues. Ara us deixem amb el matí a Ràdio Estel amb Mercè Regà i el seu equip del magazín.
Ràdio Estel.
Portes una estona escoltant Ràdio Estel? Doncs portes una estona escoltant la nova ràdio. Si et pregunten, explica-ho. Tu escoltes la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon. 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Hola, sóc en Joan i cada dia n'estic més farts de que hagin d'existir dates com el 25N per reivindicar l'eliminació de la violència masclista, una violència que sembla ja massa estructural. N'estic fart de dir-li a la meva millor amiga per la nit, quan arribis a casa, avisa'm. N'estic fart de dir-li a la meva mare, vés amb compte. N'estic fart de veure certs tocaments i mirades als transports públics de Barcelona. N'estic fart de donar notícies setmana rere setmana rere setmana de casos d'abusos sexuals, de manades, de violacions. N'estic fart. I del pitjor és que n'estic fart de mirar-me al mirall i no fer res.
Semblàveu fins als nassos, però ell és Joan Trias. Moltes gràcies, Joan, per enviar-nos aquesta nota de veu en aquest micro obert avui a Ràdio Estel. De ben segur que estàs coneixent i estàs identificant a totes les veus que van sonant. I també aquestes veus de vosaltres que ens esteu escoltant, agrair-vos la vostra col·laboració. De fet, ho podeu continuar fent fins als camins d'en Rafa Sanahuja. Us demanem aquest micro obert si voleu compartir aquella situació que us hagueu trobat, que hem patit, malauradament, de violència masclista. Vols compartir-ho amb nosaltres? 663-99-30-62. 663-99-30-62. Ara canviem de qüestió perquè volem posar la lupa a Biosca. Biosca és un poble petit de la Segarra, de 177 habitants, on està passant David Serra un fet realment sorprenent, o no. Hi ha una llista d'espera formada per famílies i famílies que hi volen viure, però de moment no poden.
Sí, la majoria d'elles no poden. Primer situem-nos, Biosca és un poble, està situat entre les poblacions de Sanahuja i Torà, que em sembla que et sona a tu, Torà.
Em sona Torà i em sona Biosca perquè és el poble de mon pare, sí. I el conec, el conec.
I a mi Sanahuja, he estat molt a Sanahuja,
ah, sí?
Força vegades.
Tu saps que Sanahuja, el derbi Sanahuja-Torà... Pensa, és que ara ja, què m'heu fet ja?
Què? Et dic que tenen una...
No, estàs escoltant, què passa? Que quan parli de Torà...
Sí, clar, exacte.
sento gran ja, eh?
Bueno,
no, no passa res. Bé, en tot cas, Sant Ugetora és el gran derbi de futbol, per si no ho sabies.
Ah, sí?
Sí, i segur que l'alcalde de Biosca ho sap, també.
Ah.
Bueno, bé, què?
Escolta, això està... Biosca està a 24 quilòmetres de Solsona i està a 25 quilòmetres de Cervera, que és la capital de la Segarra. Per tant, està molt ben comunicat, molt ben situat. Però té un problema que vol resoldre. No tenen prou habitatges per tanta i tanta gent que hi volen anar a viure. Com deia, hi ha una llista d'espera de famílies que han sol·licitat un domicili per instal·lar-s'hi. La paradoxa de tot plegat és que un terç dels habitatges del poble estan buits, tancats i buits, a pany forrellat. No hi viu ningú. Per tant, escolta, millor que ens ho expliqui l'alcalde de Biosca, que és el Josep Puig. Hola, bon dia, alcalde.
Hola, bon dia.
Escolta, a veure, en aquests moments, quantes peticions teniu en llista d'espera?
Pues tenim unes 20 peticions de casa a Biosca actualment.
Déu-n'hi-do.
Pues, sí.
Són famílies que volen venir a viure a Biosca, però no poden, de moment. Com dèiem, no hi ha prou habitatges. Hi ha dues maneres, pel que hem vist, de solucionar-ho, no? Una primera és que potser és més a llarg termini, que és fer habitatges nous.
Pues sí. Nosaltres tenim el que és l'entrada del poble, que són antics negocis abans que eren granges de pollastres i això, que voldrien transformar aquest espai amb cases o amb vivendes, vamos, diguem-ho així. No? Sigui estudis, sigui vivendes familiars. No?
Uh-huh.
Aquesta és la nostra idea. I sobretot fer la crida pues, a la població.
És a dir...
Perquè els que tenen cases tancades les tornin a obrir.
Aquesta potser seria l'opció més ràpida, no? I més fàcil, és a dir, aquells que tenen un habitatge tancat, que fa molt temps que no hi viuen, que es va deteriorant amb el temps, doncs que els puguin o vendre o llogar.
O rehabilitar també perquè així pugui venir, no? Perquè no ho volen llogar, no? No ho volen arreglar, alcalde.
Bueno, sí, a veure, la idea és... Tenim moltes peticions de gent jove que tenen l'oportunitat d'anar-s'ho arreglant ells, vale? Perquè inclús està alguna parella jove de Solsona que estan a 24 quilòmetres de Biosca, que inclús ells se n'anirien arreglant. Però què passa? Que la gent li costa molt de vendre alguna cosa, m'explico?
Mm.
I la meva crida seria aquesta, no? De que la gent que té vivenda i viu fora del poble, pues que faci un esforç pel
clar.
Poble.
Clar,
aquesta
clar.
És la nostra idea principal.
Clar, la crida que feu, no?
Claro.
Clar, perquè la rehabilitació aniria a càrrec del llogater, lògicament. Si és...
Evidentment.
Sí, sí,
nosaltres,
sí, sí,
particularment, la nostra família va regalar una casa.
Això, fa, sí. Això
tinc entès. I ja la tenen rehabilitada, estan vivint, han guanyat 5 habitants més en aquella casa, doncs, bueno, doncs, jo no estic dient que la gent hagi de regalar el seu habitatge, ni molt menys, però coi, que faci facilitats perquè si vol veure créixer Biosca.
Clar, perquè ara esteu amb 177 habitants, us queda molt poquet, 100 i pico, 120, per arribar als 300 habitants, i això suposa molts avantatges per Biosca.
Clar, és que seria... Nosaltres, jo porto 2 anys sent d'alcalde, 2 anys i mig, i espero que en una altra legislatura puguem aconseguir, si no arribar a 300, doncs bastant amunt. Intentaré arribar-hi.
Alcalde, clar, la gent que no conegui Biosca, no? I gràcies a la Lupa, doncs, també, David, situem Biosca en el mapa, que de ben poc és el centre de Catalunya, eh? Al costat de Pinós està el centre de Catalunya.
Sí, sí, sí.
Què té Biosca que atrau tantes famílies?
La tranquil·litat. És un poble tranquil. És un poble sa, m'explico. Nosaltres hem viscut la pandèmia com aquell que diu quasi bé com si no hagués existit mai. Vull dir, nosaltres fem la vida rural, difícilment et trobes ningú pel carrer que, bueno, al moment puntual pues, t'has de posar la mascareta si vas al bar o vas al forn a buscar el pa, m'explico, però és una altra vida, al poble.
El forn que és molt recent.
L'acaben d'obrir, no, el forn?
Sí, fa un mes, una cosa així, em sembla.
Fa un mes, aproximadament, un mes i alguna cosa. Sí.
Mm-hmm.
La veritat és que, bueno, té molt èxit, molt.
I això demostra una miqueta que Biosca, mica en mica, en els últims anys ha anat creixent, perquè han anat moltes parelles també, molta parella jove.
Tenim actualment 12 parelles joves que s'han quedat al municipi, entre Biosca i Lloberola. Lloberola, que és un municipi agregat a Biosca.
Sí.
Perquè, alcalde, perquè ens puguem fer una idea, què pot costar un pis o una casa a Biosca?
Bueno, hi ha cases, hi ha gent que ha adquirit una casa per 15.000 euros, quasi per entrar-hi a viure, m'explico? Vull dir, hi ha cases que per 15 o 20.000 euros les tens i has de fer no molta reforma.
Jo me n'hi vaig.
Jo t'ho recomano. Alcalde, clar, jo ho deia, el meu pare és de Biosca, bueno, és de Biosca, clar, va néixer a Biosca, i ells reien, però que Biosca no fa gaire tenir el tobogan més llarg d'Europa.
Ai, sí.
Sí, sí.
Mm-hmm. Bueno, això és el que em deia mon pare. Jo l'he vist, no? Però el títol el posava mon pare. Jo no sé si realment, oficialment, era el més llarg d'Europa, però Déu-n'hi-do, no? És un dels avantatges d'anar a viure a Biosca i molts
ja
altres
no,
més.
Ja no, perquè
ja no hi és, no? Ja no hi és, no? Està tancat, de fet. Estava al parc, però, no?
Un problema molt greu, el tobogan.
Clar.
Va caure una noia pel tobogan i ens ha portat un problema molt greu.
Clar.
Es va haver de tancar.
Per
és
seguretat.
Que... Sí, sí. Doncs, no sé, continuem fent aquesta crida, no, Josep?
Nosaltres necessitaríem la crida nostra avui. És dir, trobem una persona que aposta en Biosca, que vol canviar l'entrada del poble i nosaltres, des del consistori de l'Ajuntament, nosaltres els ajudarem a tot, a el que puguem. Vull dir, qui tingui ganes d'inversor, no sé com dir-li, és ajudar-lo que puguem canviar la cara al poble.
Sí, sí. Perquè no, aprofitant aquesta tendència que hi ha de creixement, doncs ara és el millor moment per fer-ho, per una banda construir nous habitatges i per altra banda aquesta crida als propietaris que ja tenen pis o casa a Biosca però no hi viuen i el tenen tancat, doncs que
el lloguin,
per exemple, o que el venguin, i es rehabilita, i això dona vida.
Josep Puig, alcalde de Biosca, moltes gràcies. Esperem que a curt termini el poble segueixi creixent.
Això esperem. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies i bon dia. Va, 16 minuts, un minut, que passa d'un quart de dues. Seguim avançant, i ara sí, Olga Vallejo, ha arribat el moment de que marxem breument a publicitat, i a la tornada tenim nova pacient avui, el Cheslong.
Joana Santamans.
Vinga, doncs.
Ràdio Estel.
La violència masclista no afecta només les dones.
La violència masclista afecta tota la societat.
Des de la Diputació de Barcelona treballem per erradicar les violències masclistes amb el compromís de tothom.
Implica-t'hi, forma part de la solució.
25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida. Perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Que passen d'un quart de dues. Aquí al matí a Ràdio Estel, avui a la nostra Cheslong ens acompanya una gran artista, Olga, la Joana Santamans, no?
Sí.
L'autora de grans llibres increïbles com Els animals invisibles. És l'últim, de fet, Abans vida, Herbari il·lustrat, Vida, Bestiari il·lustrat, Gatos il·lustres, o fins i tot I et despertes.
La Joana Santamans també pinta murals, ha exposat la seva obra, és la responsable de papers pintats que ens endinsen a universos increïbles, dissenya estampats per marques de roba com Jersey, i és possible que us trobeu amb algun dels seus pops gegants, tortugues o peixos a hotels, oficines o etiquetes. Totes les seves creacions tenen una cosa en comú, que és que són de veritat. I els seus animals admiren. Joana Santamans, hola, com
hola.
Estàs?
Ai, moltes gràcies, quina presentació més maca.
Quin és el secret, aquest secret teu, perquè els teus animals ens miren?
Doncs no ho sé, mira, suposo que és que em cauen bé, m'agraden, em connecto a ells, els miro molt. Jo crec que és l'observació, perquè per mi pintar... En el meu cas, és molt observar. I quan observes, descobreixes tota la màgia, no?
Has creat herbaris i bestiaris il·lustrats en el teu poder d'observació, no? Això que deies, m'agrada molt mirar, doncs és molt evident. I, clar,
després està aquesta capacitat de plasmar tot el que veus, perquè potser nosaltres ho veiem,
Mercè. És que no és fàcil, clar, jo, aquesta mirada que té la Joana.
Bueno, cadascú té la seva vocació, no? Si tots fóssim igual seria molt avorrit el món. A mi m'agrada des de molt petita això de pintar.
Clar, com descobreixes els secrets? Però jo penso, les balenes? Perquè no t'has endinsat fins tan...
Et pots creure que justament he conegut una balena en persona? Però bueno, aviam, aquesta no és la resposta, no? Però justament, ja que em dius balenes, estava fent surf per aquí al port de Barcelona, bueno, intentant fer surf, que no hi havia onades, estàvem per aquí nedant amb una planxa, i va aparèixer una cria de balena rocual d'aquestes enormes, o sigui, feia 7 metres una cria, i va passar no sé quants cops per sota la meva planxa, o sigui, molt, va ser una senyal.
Aquí a Barcelona, dius, eh?
Aquí a Barcelona, molt fort.
I et va venir ganes de dibuixar-la, ja.
Sí, bueno, ja la tenia dibuixada, i de fet va ser com, mira, em va venir a trobar, potser, en plan, ei, tu, tu que ens pintes.
I Joana, tu te'n recordes el primer dibuix que vas fer?
Aviam, era molt petita, jo crec que era el meu joc preferit. O sigui, quan em posava en color, jo és que flipava amb els colors, les formes, fer taques... No és que dibuixés molt bé, és que m'ho passava bé. I quan tu passes bé fent una cosa, al final n'aprens, no?
Animals Invisibles ha sortit a la llum aquest any, conté 51 referents del món salvatge. Quin és el procés previ? Fins que nosaltres tenim el llibre a les mans, abans, què és tot el que ha passat?
Doncs mira, ara ha passat la segona edició, que és us porto
això, és una molt, molt bona notícia.
Sí, doncs, bueno, suposo que ha passat que he fet diversos llibres abans de sobre fauna i flora, i llavors doncs, en Gavi Martínez i el Jordi Serrallonga, que feia 10 anys que anaven fent viatges perseguint animals invisibles, animals molt difícils de veure perquè s'estaven a punt d'extingir o perquè s'havien extingit i llavors buscaven més la història o perquè eren mitològics, doncs van voler fer un llibre il·lustrat i van buscar una il·lustradora que els agradés. I llavors em van venir a buscar. Bàsicament va ser això. Però si em preguntes sobre el procés de treball, més aviat, doncs primer busco referents. I clar, avui en dia a les xarxes n'està farcit, no?, de referents. És això, no necessito anar a capbussar-me per buscar una balena per poder-la dibuixar, gràcies a Déu, perquè si no seria molt complicat fer un llibre.
Viatjaries molt.
Això estaria
això
molt
bé. Això està bé.
Aquest és un punt positiu, però no crec que ningú cap editor em pagués els viatges. Pobrets.
Escolta, Animals Invisibles, el llibre que ens presentes d'avui, amb un pròleg de ni més ni menys que Viggo Mortensen.
Hey, oh yeah. Sí.
Explica'ns com va ser aquest vincle.
Doncs no, aviam, el vincle... En aquest cas, aquest llibre em va venir com donat, no?, perquè ja ells havien fet una mica la tria, tenien el que volien, no?, el Jordi i el Gavi, i el Viggo, doncs, mira, doncs, és conegut d'un dels dos autors i s'hi va venir, no?, a fer-ho, i ha sigut un reclam també, això. Però sí, més que res, això, de buscar animals... A mi és un tema que m'agrada, llavors, doncs, clar, quan em venen a buscar per fer una cosa així, doncs em costa dir que no, diguéssim.
Però, escolta, és impressionant. Ara que el podem fullejar, Olga, aquí...
Ara estem aquí al mig de la sabana, o no sabem, anem viatjant.
Una girafa, per exemple, és ben curiós, no? Vull dir, és un animal que estem acostumats a que existeix, però imagina't.
Però, Joana, això són gairebé fotografies.
Ai, mira, gràcies. Però, bueno, la gràcia crec que és que es nota una pinzellada, no? Que potser és el que ells em van dir també quan em van venir a buscar, que hi ha molts il·lustradors científics que ho fan superbé i potser millor que jo, però a ells els agradava una mica aquest punt artístic, no? Com més plàstic, més de la taca, de la pinzellada i aquests ulls que brillen. No ho sé.
Tu ets un artista que viu de ser artista, deies abans.
Sí,
a mi des de petita...
Raro.
No, és un privilegi. Deies que des de petita t'agradava dibuixar, però què deies quan eres petita que voldries ser de gran?
És que, clar, jo no coneixia cap pintor que visqués de la pintura, llavors tampoc m'imaginava que això era una professió, no? Pensaves que tots els pintors estaven morts, els famosos, i pensava, no és una cosa que vulguis per tu. I, clar, al final vaig acabar estudiant disseny gràfic. Disseny gràfic, doncs, mira, perquè pensava que és una professió, a més m'agrada molt el disseny, no? I crec que el porto a la motxilla i em va molt bé a nivell de xarxes, de comunicar, de tot, de com presentar la feina. Però sí, mira, al final... Un acaba fent el que ha vingut a fer.
Però aquí, això, clar, està molt bé que ho diguis, Joana, perquè d'alguna manera, en aquest camí, no, amb aquesta professió, tu confiaves, no, que algun dia podries dedicar-te justament a l'art, no? 100%? Com va ser, sí, aquest camí?
Doncs és això, és que no vaig buscar-ho... O sigui, sabia que havia de fer alguna cosa creativa, no? I m'agradava molt en el meu rotllo, vull dir, tenir els meus horaris, les meves... Saps? A mi em costa molt adaptar-me a vegades en aquesta, a la vida de la societat. Realment, vull dir, quan he treballat jo en estudis de disseny, així, ostres, patia bastant, no? Haver de tenir el client que manava el director de l'estudi, o el que tenies per sobre, el designer senior, no? Uf, és Déu-n'hi-do, és complexa, treballar amb un equip així. I mira, a mi m'encanta treballar amb equip, però normalment jo decideixo què vull, què faig, no sé què. I no ho sé, vaig invertir molts anys, de pis compartit, de vida bohèmia, que vull dir que la gent ja estava procreant-se. Mira, jo acabo de tenir una filla ara mateix, vull dir, he trigat molt, doncs per què? Doncs perquè estava com buscant-me i invertint aquest temps en poder convertir, fer realitat el que jo somiava, que no m'ho esperava gens, Vull dir, en moments que vaig tirar la tovallola i pensava, bueno, res, jo mai no tindré ni una casa, ni una parella fixa, ni podré fer una família, que tampoc era el meu ideal, no? Però allò que t'ho plantegen, no? Ho veus, no? Tens aquest bombardeig de quin és l'ideal de felicitat. Pensava, bueno, doncs la meva vida és així, doncs d'explorar, que també és divertit, Però clar, quan ja portes 9 anys així, dius, bueno, ara potser tinc ja una mica ganes de seure'm, no? I començar a recollir fruits. I va passar, no ho sé, suposo que és...
Aquí
això.
Tenim els fruits, sí, a la taula. Avui ens acompanya l'artista Joana Santamans i ara parlarem d'un binomi que està molt present a la teva vida, que és l'entorn rural i la urb, no? Quan eres més jove, Esparreguera i Hostalets de Pierola, amb Londres, Nova York o San Francisco, i ara també tens aquesta combinació de Barcelona i l'Empordà, on vius. Què t'agrada d'aquesta suma de rural i urbà?
Doncs no ho sé, suposo que és que crec que la ciutat necessita la natura, perquè ens oblidem, no? Que estem, que en veritat això són construccions que hem fet, asfalt que hem posat, però aquí hi havia uns terrenys, uns camps, uns boscos, i de fet és el que hi ha al voltant, no? Tot, ens pensem que això és una realitat i ens oblidem de les prioritats, no? Del que és real, d'on venim, que som animals, vaja. I llavors doncs, crec que passejar per la natura em recorda tot això i em posa... És com que em diu, ep, para el carro, aquí estem, respira, camina, de peus a terra, no?
Clar.
I llavors necessito una cosa i l'altra. Ara, et diré que només viure al camp, crec, potser hi haurà un moment que ho portaré bé, però ara m'acabo agobiant, saps? És com que necessito una mica
moviment, no? L'energia, no sé.
Sí,
si
l'energia és... jaspejant i més ciutat, més inquieta, no? Ah. Que passin coses, que més cultura, no sé.
Joana, d'alguna manera, aquest 2021, ho deies, t'has estrenat com a mare amb la Julieta. Ser i fer de mare, sobretot al principi, pot ser, no? Molt absorbent, una feina que en la que sempre, no, s'està aprenent d'alguna manera, acostumada a tenir tot sota control, la feina habitual, la d'artista, no? Com portes aquesta sensació de no ser experta, no? Amb una de les tasques que t'ocupa més hores al dia.
Doncs bueno, passo les meves històries, perquè, bueno, només farà 6 mesos aquest cap de setmana, el dia 27. Vull dir que és molt recent, realment. Però veig que és possible, o sigui, m'està animant el tema de que, ostres, he pogut complir un encàrrec sota el timing complet, i o sigui, estic fent ja cosetes i les entrego, saps? I dius, ua, és possible això. Però Déu-n'hi-do, I lost my
heart. Com t'agrada, Joana?
Sí.
És que, clar, la part final, se'ns ha passat el temps volant a la Chess Long, d'avui, sí. Olga. Sempre proposem un la contra, És com un petit joc, no? Què, estàs disposada a jugar?
Sí, jo sóc juganera.
Doncs mira, tenim 3 jocs, 3 petits jocs. El primer és que en tots els jocs tu i la pintura sereu els protagonistes. I comencem amb escenaris artístics, imatges que tothom té al cap, els quadres que sempre s'estudien a escola, i tu hauràs de triar quin d'ells t'agradaria endinsar-te si cobressin vida. L'opció 1 és Night Walks, d'Edward Hopper. You must remember this. Aquests falcons de nit, possiblement sonaria el Time Goes By de Dudley Wilson, un tema que va sortir l'any 1942, estàs a la barra d'un bar de Manhattan. Aquesta és l'opció número 1. Anem a l'opció número 2, és el cabaret de Henry Toulouse-Lautrec. Bueno, aquí he de reconèixer que he fet una mica de trampa posant en Rufus Wainwright amb un dels temes de la banda sonora de Moulin Rouge. Però imagina't, estàs a un cabaret, possiblement al Moulin Rouge, a París, finals de 1800. Què prefereixes?
Pues em sembla que Toulouse-Lautrec.
Per la pintura o el Rufus Wainwright?
Sí, no sé. El veig com més... És que la veritat és que als Estats Units sempre és com... fred, no sé. M'agrada, però no m'hi quedaria allà.
Doncs de moment...
M'atreu més a Europa.
Doncs et situem al Moulin Rouge i ara tu seràs la protagonista d'algun dels retrats més importants de la història de la pintura. Ets la persona retratada i el millor de tot és que podràs veure com un gran geni t'està pintant. L'opció 1... Ets la Gioconda, de Leonardo da Vinci, o l'opció 2, qualsevol dels retrats cubistes de Pablo Picasso.
Ostres, em sembla que m'agrada la Gioconda, eh?
Doncs seràs la Gioconda, 1800.
Ja està, aquí els desitjos.
Tots complerts, és facilíssim. Realitat. I per acabar, combinarem la pintura amb la música. Imagina't que estàs a punt de posar-te a pintar, tens el llenç al davant, està blanc, i sonen dues cançons. Volíem saber què pintaries en funció de la música que soni. La primera és Born to be Wild. Perquè sabem que tu pintes escoltant música sovint.
Sí. I una mica silvestrada soc.
Per tant, aquest Born to be Wild et podria acompanyar mentre...
No soc molt rockera clàssica, jo, la veritat. No, crec que no va per aquí.
L'opció 2 crec que tampoc l'acabarem d'encertar, però veure què pintaria si sonés el ball dels signes de Tchaikovsky.
Pues em va més.
Sí?
Poso més música clàssica.
Sí?
De veritat, eh? Poso clàssic. Això sí, veus? Això.
I decideixes?
M'agrada ballar. M'agrada. No sé, m'agrada la música que és infinita, no? Que dona una amplitud molt gran, rotllo natura. La música pop-rock trobo que tanca una mica més. És molt guai per ballar, però en canvi el moment de crear passa això.
I en funció del que sàpigues que vas a pintar, poses una música o una altra? O tens diferents llistes de Spotify, per exemple?
Sí, bueno, és que Spotify és tan intel·ligent, sap tant el que m'agrada, que més que jo. És molt fort, això fa por, eh? I sí, sí que és veritat que utilitzo la música com a acompanyant. O sigui, si estic una mica tubeta, fluixeta, que em falta energia, música animosa, pum, em dona canya. I al revés, si estic intranquil·la, música tranquil·leta, no?
I Joan, algun ritual que et preparis a l'hora de començar a il·lustrar?
Doncs soc bastant de rituals, eh? Soc capaç de netejar tota la casa a vegades, per exemple. M'agrada molt que estigui tot airejat, que estigui net, que lliure de pols, i després ordenat, soc molt ordenadeta. I després, sobretot, el meu estat d'ànim. Vull dir, necessito fer com potser la salutació al sol, moviments d'estiraments de ioga o una meditació, i estar centrada i fondre'm amb el quadre. És molt important per mi.
Parlarem una mica més de música, perquè tu ets el 50% de Billion Holidays. Clar, juntament amb en David Cruz Shimek feu versions, ell és dissenyador gràfic, toca la guitarra i canta, i tu també cantes, bé, ara t'anirem sentint de fons.
I soc dissenyadora gràfica, doncs, també.
Com us decidiu a començar a fer, bé, a cantar, a fer versions, entenc que per plaer?
Sí, ens vam conèixer amb la mateixa profe, no?, la Sílvia Vivanco, que és una noia xilena molt, molt guai, i mira, al final de curs, diguéssim, ens va fer una representació cadascú, bueno, preparar-nos un tema i actuar, i no sé, ens vam conèixer allà a la cua, en plan els dos nerviosos, i vam, mira, des de llavors vam anar quedant, hem de fer coses i tal, i quan teníem 40 anys vam dir, això no pot ser, hem de fer un projecte o alguna cosa, sempre ho diem i no ho fem, i anem fent versions i ens ho passem bé, és terapèutic, jo ho visc com una cosa, com una activitat que és enriquidora per l'ànima.
Per tant, aneu fent.
Anem fent. A més, els dos hem sigut pares, mares, ara recentment, i estem una mica liadillos.
Joana, ja per anar acabant, animals invisibles, clar, el teu tipus d'il·lustració està obert a tot el públic, no? A qui van adreçat aquests llibres fantàstics?
És crossover, que li diuen, no? És per tots els públics, perquè tant, com que és un llibre il·lustrat, tant pot agradar a un nen, si mira les il·lustracions, hi ha com dues lectures, no? Com un adult que s'endinsa més en el text, com el jovent o el que sigui, o la gent gran li agrada, i als nens els agrada molt la meva feina, perquè suposo que això, no sé, és com no sé, és tendra, o no sé com dir-ho, és immediata, no? És una cosa que tampoc no és molt racional. O molt...
I jo també n'he après, mira, ja només de veure, és que també, clar, com van havent-hi aquestes explicacions, no?, de tots els animals invisibles, que també aprens, no? Vull dir, gaudeixes de la natura aprenent.
A mi m'encanta això, a més, tinc ànsies de coneixement sempre, després me n'oblido tot, però necessito conèixer coses noves i m'encanta saber sobre animals. De fet, volia ser biòloga, és una cosa que em vaig plantejar, no? Perquè m'agradava molt saber el perquè de tot plegat, no? Com és que som aquí, la vida, què ha passat, no? Aquí, que hi ha més enllà. I, mira, però crec que al final no cal ser biòloga per tot això. Ja potser tens molt de temps per anar estudiant i aprenent coses.
Què hi ha més enllà dels animals invisibles? Perquè hem vist que has començat una nova aventura d'oli sobre teles grans de 200 per 150. Amb què estàs treballant?
Pues em fa molta il·lu, això, perquè fa temps que tinc ganes de desdibuixar-me, perquè soc molt continguda, no l'hora de dibuixar... Bueno, continguda i no, però penso, per què ets a fer tota una obra molt realista per després passar-m'ho bé amb la pinzellada? Però m'agrada molt pintar gran perquè hi hagi un tros de pinzellada i de taca, no? I ara he pensat més directament a la taca i vull fer taques, més taques, però sense deixar anar la figuració, no? I vull els paisatges de l'Empordà, en aquell estudi que m'envolten, m'estan inundant i tinc he comprat ja 4 llenços de 2 metres per 1,5 metres i estic començant ja a acabar el primer, vaja.
Joana Santamans, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquí al Chaiselong, al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, que seguim avançant, però ja saps, Olga, que a aquesta hora hi ha algú que vol parlar.
En Miquel, va, ja el sento.
Endavant, toc de queda.
Toc de queda.
Bon dia, Mercè. Aquests dies s'està celebrant la Setmana Europea de Prevenció de Residus i en aquest sentit sembla que Catalunya torna a ser pionera en la lluita pel canvi climàtic. És per això que vull referir-me a una de les notícies que he llegit aquests dies i que m'ha cridat l'atenció per diferents motius. Diu així: els clients dels supermercats podran portar el seu propi tàper com envàs quan vagin a comprar. I tot plegat gràcies a un acord que ha signat l'Agència de Residus de Catalunya amb diferents establiments i supermercats. De fet, això, pels que tenim una edat, no hauria de ser cap novetat, perquè temps ha que anàvem a comprar la llet amb la lletera o els cigrons cuits amb el pot d'alumini. Però, és clar, entenc que pels més joves de casa tot plegat sigui, doncs, una novetat. Per entrar en la notícia, resulta que hi ha diferents cadenes alimentàries que fomentaran el consum a granel, els envasos reutilitzables, les bosses de tela, les caixes o les carmanyoles, és a dir, els actualment dits tàpers. Vaja, que passarem dels productes prèviament envasats a la mitja lliura d'arròs, al quart de mongetes o al mig quilo de carn picada, que de fet encara hi ha llocs que se serveix així i no cal que t'emportis el pack de plàstic amb la carn a dins. Jo, què voleu que us digui? Més enllà del bé que això farà al medi ambient, sobretot per l'estalvi de plàstics i envasos, com que sóc una mica romàntic, això de comprar a granel em fa una certa gràcia. Ara s'ha arribat a aquest acord, però val a dir que hi ha molta gent que ho ha seguit practicant o que ho practica des de fa temps i que és habitual en ells que vagin a comprar, per exemple, el peix amb la carmanyola. La peixatera els deteix el gènere, els hi col·loquen l'envàs que ells porten i cap a la nevera directa.
¿Qué estás haciendo, Alicia?
Limpiando unos calamares para el señor.
Se trae el tupper y tú se lo preparas y se lo pones todo ahí.
Ahora hay mucha gente que viene ya.
Así no gastas ni papel y ya se lo mete la nevera limpito. Perfecto, muy bien, apañados.
Ella es muy apañado.
De fet, tot investigant sobre el tema, he estat conscient que els negocis de venda a granel comencen a tenir ja una certa presència a tot arreu. Cada vegada se'n veuen més i cada vegada, i això és l'important, hi ha més gent que els veu com un negoci a implantar. Fins i tot ja se n'han creat franquícies que, pel que sembla, no van gens malament.
Llevaba bastante tiempo pensando en algún tipo de negocio, algo diferente. Entonces un día, bueno, mirando por internet, descubrí en Barcelona una tienda que vendía detergentes a granel. Entonces fui, probé los productos, me gustaron y pensé que para Zaragoza sería una buena idea. Entonces la idea consiste en venir con el envase de casa y reutilizar los envases básicamente.
volem bé al cap tot aquell enrenou que es va crear quan ara no fa gaires anys es va implantar el fet d'haver de pagar per les bosses de plàstic. Fins i tot hi havia qui opinava que això duraria 4 dies. Però ves per on, el costum es va anar imposant i ara ja és del tot normal, o bé que reciclem aquestes bosses i anem a comprar amb alguna d'elles dins del cistell, o bé que haguem entès que al demanar-les cal abonar-les i d'aquesta manera col·laborar en totes les destrosses que aquest plàstic fa al medi ambient. Però tornem a l'inici de la notícia i a les mesures implantades. Està previst que l'any 2026, és a dir, d'aquí 4 anys mal comptats, el 60% dels envasos que s'ofereixen als establiments agroalimentaris siguin reutilitzables. I aquest és un bon objectiu, sobretot si tenim en compte que l'any passat cada ciutadà va produir, atenció, una mitjana de 527 quilos de residus. 527 quilos de residus cada ciutadà, dels quals el 55% van anar a parar a contenidors que després dels corresponents tractaments acaben suposant el 6% de les emissions totals de gasos amb efecte hivernacle del planeta. Resumint, que bonic serà tornar a comprar a granel i, sobretot, arribar al súper, treure tots els tàpers i començar a omplir-los per després portar-los directament a la nevera, al congelador o als fogons. El nostre comportament a l'hora d'anar a comprar és possible que acabi transformant-se i que mai no torni a ser com abans, tal i com ens explica l'humorista valencià Òscar Trabulleres.
Comparem parelles una cosa, val? Però quan tenim separats, oh, ahir n'hi ha molta diferència. Se nota molt, els homes no tenen ni punyetera idea, t'ho dic de veres. Traus un paperet que t'ha fet la dona. Normalment és una llibreta de quadres. Si no, és un tros de sobre d'Iberdrola. Mal retallat, una carta. Ella puntaet. Més perdut que Marco quan buscava sa mare.
Avui és dijous i és el meu dia de compra al súper, així que amb el teu permís, Mercè, me n'hi vaig. Tot i que abans hauré de passar per casa a replegar uns quants tàpers i començar a posar-me al dia amb això de les compres a granel. Jo, si m'ho permeteu, tornaré al pròxim toc de queda. Fins aleshores, adeu-siau.
Miquel, ja està, ja marxem, però abans, clar, aquest freqüència madurada.
Mec, mec.
Recordem, la pregunta que ho fèiem un 25 de novembre del 1867, el fet Nobel, doncs, patentava un explosiu al qual, doncs, va posar de nom dinamita. Però la pregunta, Olga, era un personatge de dibuixos animats, no?
Crec que era aquest. Mec, mec.
Sí, era el Coyote. El Coyote, aquesta era la resposta avui del Freqüència Madurada. Per tant, ja sabeu que demà una nova oportunitat i el dia en què direm el guanyador de la cistella Capravo.
És el Coyote, però sense l'ACME. Avui ha vingut sense l'ACME, sense dinamita.
Escolteu, ja sabeu que avui a Ràdio Estel nosaltres ho deixem aquí, però tot seguit s'hi posa l'Ignasi Miranda en l'informatiu religiós de la casa, al Sense Distància, i al punt de les dues en Joan Trias ens posa el dia amb tota la informació per arrodonir l'actualitat a l'Estel Migdia. Dir-vos això, 663-99-30-62. Ja sabeu que aquest número el podeu fer servir avui durant tot el dia, micro obert, per aquelles situacions que us hagueu trobat que hem patit de violència masclista. Podeu compartir aquesta situació, malauradament, que petit, si voleu, amb aquest micro obert avui a Ràdio Estel. 663-99-30-62 i les compartirem en directe. Doncs
fins aquí. Fins demà. No?
Vinga, cuideu-vos molt, que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 8:15 del vespre. de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli, una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La taula de l'Evangeli, cada diumenge a les 10 del matí a Ràdio Estel.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.